Aquestes hores de la geografia humana, uns bocins de ciència, normalment sempre sobre temes de la nostra vida quotidiana, però sempre amb la curiositat vinculada doncs, amb la ciència, amb la tecnologia. I és clar, què més quotidià que totes les tecnologies que estan relacionades amb el món d'internet? Cada cop a casa, doncs, un percentatge més elevat d'utilització. I la veritat, en aquesta societat on la xarxa cada cop és més important, no només a la nostra vida del dia a dia, a casa, també a la feina especialment, avui doncs aquests bocins de ciència ens fan una mica de aproximació, no?, a com està evolucionant el món d'internet, que déu-n'hi-do últimament com ho tenim.
Evoluciona d'una manera, amb una celeritat tan gran que canvia els conceptes moltes vegades. Perquè fins ara internet ens l'imaginàvem com un ordinador, no tenim tot, nosaltres allò ben guardat, a pany forrellat, i que anem a veure, és com si, era com si fos una finestra,
sí, diguem, aquesta finestra era l'imatge, no?
Era una finestra al món per comunicar-se o per tal. I això està evolucionant d'una manera brutal.
I canviant moltíssim, no?
I canviant, i llavors la informació ja està tota repartida, tota dispersa per internet, no? I llavors el nostre ordinador, aquesta caixa que teníem tancada, ara ha de ser totalment oberta.
Sí, sí,
totalment oberta. I això ha estat
contrari.
Un canvi també relativament ràpid,
Sí, en el cas, per exemple, d'un espai més lúdic, no?, el que és el món dels jocs, l'ordinador, per exemple, també ha fet un canvi brutal en molt poc temps.
Sí, sí, els jocs abans tu tenies un disquet o tenies un CD i te'l posaves al teu ordinador i estaves jugant allà i tot això, i ara la gràcia, o molta gent hi veu la gràcia amb això, és jugar compartint-ho amb vés a saber qui.
Sí, per, no? Perquè, i a més aquests, no saps, no? Vaja, jocs que són virtuals i que a vegades ja són molt més que jocs, no? Com el cas de Second Life, que ja és portar una doble vida dintre del món virtual.
Sí,
no?
Sí, sí. És que això és curiosíssim, no? És això, Second Life, que hi ha una doble vida, o els de, ja que estàvem parlant de jocs, els simuladors de vol, que és un dels jocs que tradicionalment han funcionat molt amb els ordinadors. Doncs,
sí, ja últimament sé bastant de què va això, perquè a casa n'hem patit, en pateixen algun.
Bé, doncs en aquests simuladors de vol,
molt impressionant,
tu pots volar per tot el món d'una manera...
A temps real,
exactament.
Sí, sí.
I ja hi ha els teus controladors de vol, ja tot... a la xarxa, és a dir,
sí,
tu pots
planejar-te
un vol...
Però tu estàs allà i dius, oh, és que ara l'avió està anant cap a no sé on, dius, bueno, però és que jo vull fer servir l'ordinador i...
Sí, sí, no, i estàs volant per ahí, no? És a dir, que és molt imaginatiu, però realment aquesta Second Life no és només una segona vida, sinó que és un món
segona murga,
sí, sí.
De vegades.
Un món segon. Però també en coses, diríem, molt més, que toquen molt més el passat i el futur, diríem, no? I són jocs que jo, que sóc gran ja, els he viscut amb un cartonet a la taula de casa, no? El Monopoly o el Capalé, com se li deia abans.
Sí,
no?
Sí, sí.
O un altre que també ha tingut molt èxit, tot i que jo el jugava en castellà, però ara afortunadament ja està en català, l'Scrabble, no? Allò de mots encreuats,
sí,
i que és molt, molt i molt distrets, no?
Llavors, home, i un que té molt d'èxit és el Tetris.
El Tetris. Però el Tetris ja és un exemple d'un joc d'ordinador, perquè esclar, no ens podem imaginar, bueno, o de maquineta d'aquestes que tenen els nostres fills, no?
Sí, d'aquestes petites consoles.
És a dir, el Tetris ja podríem dir és un joc informàtic, per dir-ho d'alguna manera. En canvi, aquests altres eren uns jocs que tenien un cartronet, diríem, no? I llavors la xarxa que ha fet, doncs els s'han implantat a la xarxa i llavors ha trobat unes combinacions impressionants, no? Com t'has de jugar amb el teu company o companya al costat, doncs ara jugues amb no saps qui, amb quina llengua, amb una llengua que dominis naturalment, perquè si és l'Scrabble doncs has de fixar quina llengua és, no? I llavors, què ha passat? Doncs que les empreses que tenien els drets o que els van dissenyar, però normalment és que tenien els drets, això no els ha agradat perquè han deixat de vendre cartonets i llavors han fet demandes, no? I en aquest cas la demanda que hi ha hagut és amb l'Scrabble, contra una companyia que es diu Facebook, que és la que l'ha posat a internet i que té al voltant de 600.000 visites diàries.
Déu-n'hi-do aquí tot el que hi ha en joc, eh?
Sí, i llavors la cosa també està depenent d'on està aquesta empresa Facebook, perquè la legislació no és la mateixa a tot el món, no? I després depèn d'on tenen els drets les empreses que tenen aquests jocs, no? I llavors hi ha un gran debat jurídic, és a dir, que des del punt de vista jurídic també té molt interès si realment li podran fer o no li podran fer desconnectar aquesta versió informàtica.
Tot això és allò que se'n diu el programari lliure o no?
Bueno, sí, aquest és lliure, però justament, clar,
i això
ens porta a l'altre punt que tu bé dius, que és el tema del programari lliure. És a dir, internet, la filosofia internet era una filosofia dic que era perquè ara em sembla que ja no és ben bé així, molt altruista, és a dir, era tenir una xarxa de comunicació, i de comunicació com que tenia un origen de comunicació científica, i a la banda de la ciència, en principi a la ciència fonamental, perquè això estava, va estar dissenyat l'internet, però la web va estar dissenyada pel CERN, un centre d'investigació de partícules que està a Ginebra, no? Llavors, clar, allò no fan investigació aplicada, fan investigació fonamental, i en aquesta investigació el que volien era compartir el màxim de coneixements. Clar, quan això s'ha difós per tot el món no és així.
No, diríem, no, el món es mou per altres mecanismes i amb altres fils que vetllen més pels interessos econòmics.
I ara no es podria imaginar una empresa, qualsevol, de la grandària que sigui, sense el seu ordinador i sense els seus elements, la seva ajuda, programari, que els ajudi a gestionar les seves activitats com a empresa, no? I en el moment en què et donen un servei, doncs hi ha qui ho fa i diu, home, això s'ha de pagar, no? Això és el programari, no? Però amb el programari també hi ha opcions, no? I cada vegada més es tendeix, curiosament, al programari lliure. És a dir, un programari que la gent, els dissenyadors, posen a la xarxa i cadascú se'l va moldejant una mica com
es pot. Home,
en tot
cas estaria bé, doncs, això, que estigui centrat sobretot en uns costos o en un internet que fos barat i que fos accessible per tothom, i així potser tothom estaria més content, però vaja,
amb allò que
veurem
dèiem,
què passarà.
Sí, amb allò que dèiem abans de que no teníem en l'ordinador de casa, doncs el que passa és que cada vegada hi ha més tendència a, si hem d'escriure una carta, imaginem-nos, com t'has d'escriure l'ordinador de casa amb els programes de l'Office, de Microsoft, per exemple, que és el més comú per escriure cartes, al Word, no? O l'Excel per fer un full de càlcul per comptar quan gastem a casa al mes, doncs en comptes de fer-ho així, tu pots fer-ho amb una web, diríem, per exemple, Google, ja ho ha posat en marxa això, que tu entres en un lloc que es diu Google Ads i allà et donen un lloc per guardar les teves cartes, les teves fills d'Excel, i aquest lloc en programari lliure, és a dir, tu no pagues res, no? Per tant, això és una batalla, diríem, no? És una guerra, no?
Com es resoldrà tot plegat. De moment, el que ara està més en voga són el tema de descarregar-se música i pel·lícules, que qui més qui menys, no?
Qui més qui menys. Sí. Ho hem fet,
qui
això.
Qui estigui lliure de culpa que llenci el primer DVD, no?
Sí, és veritat.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, i amb això també hi ha una gran lluita, Als Estats Units, Apple ha posat en marxa un programa que ja està fa molt temps, que és el iTunes, que vol dir sintonitzador, no?
Em sona.
Sí. Que a partir d'aquí, ja veig que tens fills que utilitzen molt la xarxa,
I no només els fills.
I llavors, a través d'aquest programa, tu et pots baixar pel·lícules, pots llogar pel·lícules, no baixar en el sentit pervers, diríem, de baixar-te
de
sense pagar res.
No.
Tu llogues pel·lícules com si anessis al videoclub, però en comptes d'anar al videoclub vas al teu videoclub d'internet, no? I llavors què s'han trobat? Que hi ha empreses subministradores, estic parlant als Estats Units, s'han trobat que aquesta pràctica els ha augmentat molt el trànsit, el tràfic que diuen de dades, i llavors vol dir que s'han començat a plantejar de fer pagar pel trànsit de dades que produeixes, no? I per tant la comparació que han fet és que una pel·lícula que costaria al voltant de 3 euros llogar-la, doncs si comptessin l'increment que produïes respecte al tràfic, segons com ho comptessin, podria arribar a costar 25.
Encara més car, mare meva.
I llavors
no val la pena, doncs, ja veurem què passarà.
Esguinçar els vestiments a molta gent.
S'han estripat els vestits.
Això.
I per acabar, també un tema, en aquest cas, més enllà d'internet, també, que són les videocàmeres a dojo que trobem per tot arreu. Això de les imatges també és un tema que també està molt de discussió permanent, no? Perquè, clar, fins a quin punt el dret a la seguretat, el dret a la intimitat, estem observats per tot arreu constantment, no?
Sí, sí, això també és una discussió molt important des del punt de vista dels drets fonamentals de les persones, però pel que fa al reconeixement, diríem, informàtic, és un altre dels problemes que tindrien, diríem. Potser aquest problema del dret de les persones no s'ha plantejat tant, perquè encara informàticament no hi ha la capacitat d'utilitzar aquesta informació d'una manera rutinària, Per què? Perquè si nosaltres ens fan una fotografia ben il·luminats o mal il·luminats, l'ordinador ja no ens reconeix, diríem, encara que siguem la mateixa persona.
Ah,
no?
Doncs compte, perquè potser ara quan ens anem a fer el DNI, doncs potser...
En comptes d'una foto ens en demanaran 10.
Ostres, doncs serà per complicar-ho més encara.
Per què?
No?
Perquè s'ha vist que si a l'ordinador, com que la memòria dels ordinadors cada vegada és més barata, tenen la capacitat d'anar-hi posant més informació, i si aquesta informació de nosaltres en comptes d'una foto és de 10, de tots nosaltres, llavors els ordinadors tindran més capacitat de reconèixer-nos.
Vaja, doncs millor serà que no fem males cares o ganyotes, no? Si no,
sortirem... Sí, llavors el truc serà aquest, en un posar-se a sèrio, l'altre amb ganyotes, no?
Així no ens reconeixeran.
Llavors no ens reconeixeran.
Feta la llei, feta la trampa, com sempre. Josep Benet Llebot, els bocins de ciència, avui doncs, fent una ullada també a com està evolucionant tot el tema de la tecnologia a través d'internet, cada cop més present a les nostres vides. Molt bona matinada,
molt
bona setmana i en aquest cas doncs bona Pasqua, que ja la tenim aquí a tocar.
Moltes gràcies.